Molt bé, doncs seguim endavant, obrim bloc poliesportiu en aquesta nova edició del Temps de Descompte, un bloc poliesportiu que ens ha de dur a parlar d'entrada de la Copa Catalunya de Bàsquet, dels resultats que ens deixa aquesta 29a jornada, bàsicament centrar-nos en la derrota que va patir el Club Bàsquet Sitges a la pista del Cebium, de l'Unió Manresana, 75-67, una derrota que no és transcendent, en tant en quant aquest proper dissabte, recordem, es disputarà l'última jornada en aquest grup segon de Copa, i aleshores sí, aquí valdrà la victòria per, com a mínim, aconseguir la tercera posició. Curiosament, el partit enfrontarà amb aquest dissabte el pavelló de Pinsbens, el Sitges i l'Artés, els dos equips, hores d'ara empatats amb 18 victòries, 11 derrotes. Qui guanyi dels dos aconseguirà aquesta tercera plaça. No cal dir que, si el Sitges aconseguís aquesta tercera posició, seria la seva millor classificació en la història recent en la seva participació en la Copa de Catalunya. Pel que fa als dos llocs capdavanters, Viladecans i Castellbisbal ja saben que disputaran els play-off d'ascens de la Lliga EVA. Només caldrà saber qui acabarà el líder d'aquesta fase regular, o bé el Viladecans o bé el Castellbisbal, que en aquesta última jornada va perdre de forma contundent 95-66 a la pista del Collblanc la Torrassa, mentre que el Viladecans Sant Gabriel va guanyar a la pista del Reus Ploms per 73-95. Per tant, última jornada aquest proper cap de setmana al grup segon de Copa Catalunya i tornem a repetir el dissabte a partir de les 6 de la tarda amb aquest Sitges Artés que decidirà qui queda tercer. Altres marcadors dels equips del Club Bàsquet Sitges, doncs dir-los, per exemple, que el Sènior B es va imposar a la pista del Club Bàsquet La Selva per 59-71, que la Júnior A, després del seu recent estrenat campionat, va guanyar la pista del Club Bàsquet Esparreguera per 67-77, tot esperant les fases finals, i el Júnior B, que va perdre també en la seva visita a Manresa per 58-47. Notícies també que fan referència al món de la triatló, perquè recordem aquest proper diumenge, dia 9 de maig, el Club Natació Sitges organitza una nova edició del Triatló Sprint de Sitges. Aquest any la prova sitgetana serà, per ser de les primeres del calendari oficial de la Federació Catalana de Triatló. Com dèiem, el diumenge, dia 9 de maig, també s'ha pujat altament la participació, 500 el límit màxim d'inscrits. La zona de concentració, la sortida, els boxes i l'arribada serà a la platja de l'Estanyol, al passeig marítim, al costat tot just del restaurant Kansas. La primera sortida està prevista pels vols de 9:45 del matí i la segona a partir de les 11. Recordem que les inscripcions es poden formalitzar únicament a través de la Federació Catalana de Triatló, a través del seu web, les 3 W de rigor, triatló.org. El preu és de 20 euros per als atletes federats i de 32 per als no federats. Cadets i júniors, 3 euros federats, en aquest cas, i 15 euros als no federats. Si volen més informació, recordin que ho poden fer a través del díptic de la prova, que poden trobar a través del web del Natació Sitges, www.clubnatacio-sitges.com. I ens ha cridat especialment l'atenció una troballa, diguem-ho així. Després de mesos d'incertesa, sabem com a mínim com queda configurada d'entrada la nova junta de la Unió Esportiva Sitges. Aquelles coses que passen remenant per internet, hem anat a petar a la pàgina de la Unió Esportiva Sitges, que, per cert, pel que hem pogut veure, està patint un procés important de remodelació i, sorpresa, en l'apartat del club on diu junta directiva apareix teòricament la que ha de ser aquesta nova junta directiva, Toni.
Sí, sí. De fet, una notícia molt fresqueta, perquè de fet està posada des d'avui. Avui és dia 3, no?
Avui és dia 3 de maig, senyor.
Doncs des del dia 3 ja sabem la nova junta. L'hem tingut que
cercar trobar, a internet. Sí,
que trobar per internet, però bé, el més important és trobar-la, no?
Sí, sí, una junta que, en espera del que ja s'aprovi definitivament i d'aquesta assemblea que encara no té data, que s'havia d'haver celebrat el passat dia 30, però que, segons ens van dir, es va posposar per tots aquests tràmits que estan realitzant vers la federació, doncs esperarem.
Tindrem assemblea al final?
No ho sé. No sóc el, més indicat per respondre.
Com ja n'hi ha junta...
Bé, en qualsevol cas, aquesta assemblea entenem que ha de ser per informar i per congregar la massa social dels Sitges i dir, senyors, aquests som els que som i aquests són els que a partir d'ara dirigirem el club. En qualsevol cas, ho llegim molt ràpidament, com a president Juan Cruz, com a vicepresident primer, aquí arriba una de les novetats, Narcís Pardo, expresident del club, vicepresident segon Josep Serra, vicepresident tercer Manel Sunyer, com a tresorer Andreu Llorenç, com a secretari José Braojos i a partir d'aquí els vocals. Els vocals són Jordi Martínez, Xavier Cabezas, Òscar López, Jordi Sebastián, Manel Leiva, Juan Alberto Martínez, Lluís Gallego, Joan Formatxer, Sergi Palau, Josep Carbonell, Àlex Oller i Manel Rodríguez. Aquestes són les persones que formaran part d'aquesta nova junta directiva de la Unió Esportiva Sitges en espera, repetim, de possibles, probables remodelacions d'última hora.
Sí, sí, no penso ja en canvis, de fet ja s'ha fet canvis, com tu has dit, Narcís Pardo serà el vicepresident primer en aquesta nova junta. També jo he vist una novetat important, Jordi Martínez, que era el vicepresident primer, doncs ha passat a vocal, i a més també doncs he vist que el Manel Sunyer és el vicepresident tercer i el segon és el Josep Serra. Josep Serra ja me l'esperava com el segon. També no m'esperava pas el vicepresident tercer Manel Sunyer, però clar, això és que agafen també aquella junta que se va presentar en el seu dia.
Alguns dels membres
Carnaval, sí, sí, doncs també agafen fan un paper important dintre d'aquesta, alguns almenys dels... algun dels membres, sí, sí, perquè n'hi ha un altre que ja ni són.
Alguns van decidir continuar, altres doncs, s'han apartat ja d'aquesta nova junta directiva, cas, per exemple, com dèiem, de Manel Sunyer, també hi trobem Xavier Cabezas, Jordi Sebastián, Juan Alberto Martínez, alguns dels membres d'aquell intent de junta directiva de la Unió Esportiva Sitges. En fi, ens seguirem informant, seguim endavant, d'aquí uns moments repassem tota l'actualitat de l'hoquei. Passa la 25a jornada de la Primera Nacional Espanyola d'Hockey Patins. Bàsicament comentarem la derrota i aquest fre a les aspiracions del Club Patí Sitges a poder salvar aquesta Primera Nacional. Dissabte passat aquí al pavelló, Club Patí Sitges 1, Alcobendas 3. I no sabem si aquest resultat acabarà o no condicionant la sort dels Sitges en aquesta categoria. Aleix, bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
Què hem de fer?
Què hem de fer, pues?
Queden 5 jornades.
5 jornades.
15 punts.
15 punts, 5 batalles. Visites a camps de rivals que es juguen l'ascens. Una última visita a Roller que depèn de com, o depèn de moltes coses, pot ser vital o de tràmit. A veure, el dissabte va ser un cop molt dur. Va ser un cop molt dur perquè davant d'Alcobendas era un rival directe, un rival que s'havia de guanyar sí o sí i que degut a la dinàmica que portava l'equip durant les darreres jornades i el que s'havia treballat als entrenaments i tot, tot indicava que es podia guanyar. Clar, 1-3 és un resultat que fa mal aquest equip.
No es va jugar bé. La primera lectura hauria de ser aquesta, no, Toni?
No es va jugar gens bé. Es va començar bé perquè va començar marcant.
Altres dies s'ha jugat millor, també s'ha perdut, però s'ha jugat millor.
Sí,
dissabte,
sí.
No sé, em va donar la sensació d'una manca d'intensitat, sí, en alguns moments.
Jo vaig veure en part del partit l'equip com una mica desmotivat. Potser la intensitat que molts jugadors tenien en una part d'aquest campionat, doncs el dissabte no el vaig veure, no el vaig presenciar, no? Va faltar això, no? Va faltar moltes coses més, no? Perquè de fet el Patí Sitges va tenir 6 minuts de superioritat numèrica, superioritat 6 minuts, perquè de fet 3 jugadors d'ells van veure la blava, i això vol dir de que es va jugar 6 minuts amb un jugador més, amb el que això representa. Ni així es va poder marcar. I no és gràcies al porter, jo penso que és gràcies als defectes que va tenir el Patí, perquè es té que dir les coses com són. El dissabte ningú va creure en guanyar i no es va guanyar.
Les coses començaven molt bé amb el gol que marcava el Marc Ortells, 1-0, pintava bé, però al final de l'eix, aquesta derrota, aquests 3 gols que van encaixar els Sitges...
Clar, a veure, jo com deia ara el Toni, jo crec que més que falta d'intensitat va ser una mica també l'ansietat. Hem de pensar que és un equip que amb la situació que està, encara que no ho vulguis, aquesta ansietat ja. I a la mínima que les coses es torcen, costa molt tornar a entrar al partit i, clar, no hem d'oblidar que els gols de l'Alcobendas van venir escassament en 1 o 2 minuts, si no malament recordo, a l'1-1 i a l'1-2. I a partir d'aquell moment, a veure, l'equip, jo vaig veure que l'equip, a lo millor, no va jugar com ens estem acostumats a jugar normalment, però sempre aquell punt de voluntat i d'allò ja existia, però, clar, amb la voluntat...
Sí, tampoc no n'hi ha prou.
No n'hi ha prou, i a l'Alcobendas doncs va ser un equip que, com diu el Toni, potser es va aprofitar dels defectes nostres i a la segona part va sortir a especular, perquè ells ja tenien feta la feina. És un equip que guanyant aquí la permanència ja la tenen al 100%, no, però gairebé agafada per les mans. I bueno, és així, ells van jugar amb això, amb que els Sitges era qui tenia que tenir la pressió de guanyar, sí o sí, i amb així es va mantenir el resultat i desgraciadament els punts van volar.
Una bona representació del públic d'Alcobendas, que va estar animant en tot moment els seus jugadors. Victòria per ells, doncs, molt important, perquè pràcticament els assegura la permanència. Fem una petita aturada perquè m'agradaria que escoltessin les paraules del Xavi Navarrete, de l'entrenador, després del partit. No només fent referència ja a la derrota i a les opcions que pugui tenir l'equip de cara en aquest raig final de temporada, sinó parlant fins i tot de futur, d'incertesa. Vaja, sí, m'atreviria a dir.
Sí, més que res.
Perquè quan se li pregunta sobre el futur i d'una qüestió que s'està parlant, almenys dissabte es parlava, que és aquesta, no sé si dir rumor o no sé com dir-ho, aquesta...
Sí, de moment és rumor.
Sí. Rumor.
Clar,
rumor.
Sí. Possible, de moment és rumorologia.
Ho expliquem, possible o probable o impossible, no ho sé, perquè quan parlem de les federacions poden passar moltes coses.
I que dintre de la pregunta,
sí.
Curiosament, no se pregunta això, se pregunta el futur.
Sí.
És ell el que la relació.
Doncs el que volia dir, s'està parlant d'una modificació de la Primera Nacional, de la possibilitat de l'existència de 2 grups. Això voldria dir que al final d'aquesta temporada, si això es du a terme a bon port, no acabaria baixant ningú, si no ho hem entès malament.
Això, a veure, això és una... És el que estem dient. A veure, en el món del hockey sempre es va comentant, ja fa temps que es va comentant, perquè, clar, no tenim present que en el moment que estem tots o es fa una proposta d'aquest nivell o una modificació... o hi haurà molts clubs que acabaran retirant-se. I no només ens veiem afectats a la primera divisió, que hi veus els casos del Lleida, casos d'aquests que ja han dit que el Lleida mateix va dir que si baixa a primera divisió, plega i comença de nou a segona catalana, perquè ha arribat a un punt que econòmicament els clubs no la poden aguantar. Són rumors, a veure, cadascú pot tenir la seva interpretació, creu que arribarà a bon port o no. Jo penso que a veure, que és una cosa que els clubs s'han d'implicar, perquè a nivell federatiu...
Ara ho has dit, jo penso que aquí els clubs tenen força.
Jo crec que els
ara
clubs...
comentaves el cas del Lleida.
Sí.
Doncs, si més o menys tots els clubs estan d'acord amb tota aquesta qüestió, aquí caldria fer un front comú, penso jo, no ho sé.
Però això són coses que fins que no hi hagi una proposta oficial no val la pena, penso jo, Està de pensar-hi, però no val la pena... dedicar-li molts esforços, perquè en el fons els clubs és el dia a dia. I ho dic així de clar, tant els Sitges com altres clubs estem en una situació desesperant, a veure, no és la paraula, però una situació tan al límit que només queda treballar el dia al dia i treure el club endavant, o sigui
que... I que en molts casos és difícil sobreviure, fins i tot.
I tant, exacte.
Doncs el que dèiem, escoltem Xavi Navarrete, aquestes declaracions que feia després d'aquesta derrota del passat dissabte aquí amb l'Alcobendas, l'anàlisi, doncs, com sempre, del partit, i aquests futuribles, aquesta opció o no d'aquesta modificació de la Primera Nacional, i una miqueta quin ha de ser el futur de l'equip. Segons diu Javi Navarrete, tot està pendent una miqueta d'una reunió que ha d'haver aquesta mateixa setmana.
Se complica, la verdad es que sí. Después de este resultado, las opciones cada vez son menos. Y teníamos pocos cartuchos ya para poder salir de donde estamos. Y hoy era un partido muy importante que teníamos que ganar sí o sí. Pero no ha podido ser. Y quedan 5 hasta final de la temporada. Vamos a seguir luchando hasta el final para intentar ganar de esos 5-4 que... ganando 4 partidos, creo que todavía tenemos opciones. No estamos descendidos matemáticamente, con lo cual nosotros vamos a seguir luchando hasta el final, porque es lo que hemos hecho toda la temporada, con no demasiada fortuna en algunas veces. En otras veces nosotros hemos merecido no ganar partidos, pero por ejemplo el partido de hoy ha sido un partido disputado, nos hemos entregado dentro de la pista, no hemos estado acertados, el equipo contrario ha estado más acertado que nosotros y se ha llevado los 3 puntos. Pero no tengo nada que decir a mis jugadores, se han entregado dentro de la pista y eso, contra esas cosas, si después la pelota no entra, no podemos hacer más, ¿no?
S'ha començat molt bé, però potser no s'ha acabat de matar el partit.
Hem començat els primers 15 minuts, 10-15 minuts, jugant un bon hockey, ens hem posat guanyant 1-0. I bueno, després ens han fet un gol que ha sigut un rebot i una mica desafortunat, no? Els ha donat ales, després han punxat un parell de boles, hem tingut la sort de fer un altre gol, s'han posat pel davant al marcador i jugant ells amb el marcador a favor, és un equip veterano que apurava les posicions de la pilota fins al final. Cada atac d'ells estava al límit de la passivitat i ho han fet molt bé, i nosaltres, bueno, ho hem intentat de totes formes, però no hem pogut fer cap gol que ens donés aquesta ànimus per poder remuntar el partit, no?
El gran problema d'aquesta temporada, fins menys, aquí ha costat molt de guanyar els partits, i pràcticament aquí s'ha doncs, posat la cosa molt complicada, perquè no s'ha pogut guanyar els partits que es tenien que guanyar.
Sí, la veritat és que durant tota la temporada ha sigut un factor determinant, no? El fet de no guanyar partits a casa, hem guanyat molt pocs partits, hem empatat altres, però hem tingut una línia contínua de victòries a casa, i que els rivals... ha sigut, en alguns partits ha sigut fàcil que els rivals poguessin guanyar pins vents, i això és un factor determinant. Si vols mantindre't, ho hem parlat moltes vegades, que hem d'amarrar els punts de casa, s'han d'amarrar com sigui, i no ho hem fet. No ho hem fet. Aquest any no, de moment no ho estem fent, avui hem tornat a perdre a casa. Sembla que l'equip jugui millor fora, que estigui amb menys pressió i fent partits fora de casa molt més dignes que moltes vegades aquí pins vents. Però, bueno, avui evidentment no podem estar contents, però l'equip s'ha esforçat, hem tingut moltes ocasions de gols, la pilota ha entrat, el porter d'ells ha parat, i si la bola no entra, doncs no hi ha res a fer, no?
No s'ha pogut trencar en 3 jugadors ells, no s'ha pogut marcar, eh?
Hem gaudit de 2 ocasions de
superioritat... 3 ocasions, 5 minuts.
De superioritat numèrica, i tot i així, bueno, però heu vist que l'equip ha intentat, ha xutat a porteria, segons pals, hem tingut la mala sort de fer pals, que el porter l'ha parat, altres dies entra i avui no ha entrat, no podem dir res més.
Ara el Vendrell, no? Proper desplaçament?
No, ara tenim aquesta setmana que ve, descansem.
Sí.
Setmana entrant anem a Pamplona.
Pamplona, Sant Antoni. Correcte.
A Pamplona, uf, un equip que està dalt, que és una pista molt difícil de puntuar, però bueno, nosaltres ja et dic, no podem... Hem de ser el més professionals possibles, i fins que no matemàticament no estiguem descendits, l'equip seguirà treballant fins a al final per intentar sortir d'on estem, no? Que és el que volem. Vaja.
Gràcies, Xavi. Què passa? Quina idea hi ha? Finalment s'acaba de sortir.
No ens ho hem plantejat. Aquesta setmana que ve tenim una reunió, jo tinc una reunió amb la Junta per poder parlar d'aquests temes. Està tot una mica en l'aire en funció de lo que passi amb l'equip. Si l'equip aconsegueix mantindre's, tampoc sabem si podrem continuar o no. Però suposo que la setmana que ve parlarem amb la Junta i es prendran determinacions que per un futur, no? Però ara mateix no ens ho hem plantejat. Bueno, jo mateix només puc pensar amb aquests 5 partits que queden, intentar d'aquests 5 guanyar 4, que ens pugui, que aquests 4 partits, que si els guanyem sabem que tenim possibilitat de sortir i no baixar, no? També s'està parlant de que si l'any que ve es faran 2 grups o no es faran 2 grups, que si es fan 2 grups no baixaria ningú aquest any de la Nacional, que tot això està tot a l'aire i no hi ha cap confirmació per part de la Federació, amb la qual cosa nosaltres no podem fer res més que seguir treballant. Dilluns tenim entreno i anar amb tota la il·lusió del món a Pamplona per guanyar el partit, que sabem que si no guanyem 4 d'aquests últims 5, segurament descendirem, no?
Ens quedem una miqueta amb aquesta última part de les paraules de Xavi Navarrete, i no sé, un escoltant-ho té tota la sensació de futur incert, no? Es continuarà o no, malgrat s'aconsegueixi la salvació, guanyar 4 de 5 partits, cosa que no s'ha fet en tota la temporada, en fi, tot està una miqueta, no sé, amb pinces, no?
Sí, clar. A veure, el que a mi m'ha sorprès bastant és això, no? Que es tingui que parlar el futur de l'equip tant si es manté la categoria, perquè si es manté la categoria, fins i tot així ell diu que el futur està incert.
Bé, de fet, no oblidem que la temporada passada també es va qüestionar una miqueta la participació de l'equip a la Primera Nacional.
Sí, sí.
Però va haver uns moments que, com a mínim, es va plantejar de continuar o no continuar. Uh-huh.
I de fet, per això se va creure convenient comptar amb jugadors joves,
sí.
Doncs que no tinguessin, que tinguessin un cost zero, de cara a l'equip, no? Perquè es venia d'una colliga i realment doncs, era complicat, perquè el dèficit realment és important, no? Uh-huh. El que passa és que, clar, aquesta Primera Nacional ha tingut una altra despeses, no pas de jugadors, però sí de desplaçaments i de cost desplaçament, no? Que
sí, 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 sí. Volies dir alguna cosa?
No, era que el míster ho ha resumit, jo crec que bé, a veure, està clar que primer de tot cal continuar treballant fins que, a veure, que no, matemàticament no està res decidit i per tant queden 5 partits, 5 finals i s'ha de continuar treballant. I a veure, respecte al futur del club, pues, és que és incertesa total. Una mica la gent que es vagi movent pel hockey de Sitges, més o menys ja sap la situació que hi ha. I sap que el Sitges es mantingui la categoria o no, el futur és incert, per no dir una cosa encara més...
Més grossa.
Més grossa. Uh-huh. No sé, ja, a veure, el que queda clar que la decisió l'hauran de prendre la junta directiva, però serà una decisió que jo penso que no serà fàcil de prendre. Uh-huh. Independentment de si es manté o no, perquè primer, si es manté, serà amb unes condicions realment que tots haurem de patar el cinturó i tirar endavant, i si no pot ser, pues,
fins aquí m'ha arribat.
Fins aquí m'ha arribat, i serà un... Personalment penso que tothom haurà fet de la seva part, fins on hauran pogut, amb els seus errors i tot, però penso que serà un cop dur pel poble i una reflexió, com ja he anat dient en algun altre programa, per la gent en general. Uh-huh. Que perquè... El Club Patí Sitges és un exemple més de tots els clubs, de tot l'esport semiprofessional.
De supervivència, vaja.
De supervivència.
Sí, sí, sí.
Perquè avui en dia sembla mentida que la gent no es doni compte, que la gent es pensa que tot és anar a veure el partit i estos. I darrere de tot això sempre hi ha, sigui el Club Patí Sitges, sigui la Unió Esportiva de Sitges, com heu citat abans, uh-huh, hi ha una feina molt important darrere i molt d'esforç. I sembla que, clar, que sempre aquestes coses es fan entre 3 o 4 persones, com qui diu. I al final no és només el tema econòmic, és més el tema...
El fil és tan prim, Aleix, que s'acaba trencant.
I com ja hem dit, com ja ha dit el Toni, i tu, Pitu, a veure, l'any passat cerca l'equip, per això aquest any s'ha fet aquest mode d'equip, diguéssim, cost zero. Cerca l'equip l'any passat també va passar molts problemes econòmics. Fins on arribarem?
Fins on es pugui.
Fins on es pugui, però, mm-hmm. però bueno, és el que hi ha i amb això tirarem.
Nois, ho hem d'anar deixant un parell de punts més abans no tanquem aquest bloc, per recordar que el Sant Feliu és líder amb 51 punts, que el Voltregà va perdre amb el Tordera, 50 punts, es queda segon, i el Sant Antonio tercer amb 49, en 47, un quart al Vendrell. A la part baixa, doncs, el Sitges és quart per la cua, amb aquests 25 punts, i les reflexions del Javi Navarrete, doncs, s'hauran de guanyar 4 dels 5 partits. Empresa certament complicada. En continuarem parlant d'aquí un parell de setmanes, perquè aquest proper cap de setmana no hi ha,
una altra vegada descansa,
no hi ha sí, aquest calendari que no hi ha per on agafar-ho. Sí. Aleix, fins la propera. Gràcies.
Bona, gràcies, Pitu.
I abans no arribem a les 9, temps de futbol. Hem de repassar el que ens deixa aquesta jornada número 30. Cada cop queda menys, queden 4 jornades i això explica que pràcticament haurem d'esperar fins la penúltima, última jornada per saber quin és el futur del Sitges a la preferent, quin és el futur del Suburense a la primera territorial. En fi, una jornada que ens deixa alegries i tristeses, podríem dir que a parts iguals. El Sitges, que ahir doncs, ho va tenir molt bé a Viladecans, va començar marcant 0-1 amb gol del debutant Àlex, però 10 minuts fatals, l'inici de la segona part va ser fatal, com dèiem, per a un Sitges que veia com el Viladecans li feia 3 gols i es posava 3-1. Al final, opcions fins i tot empat amb el 3-2 gràcies al gol de penal que transformava Àlex Gaitán. Al final, derrota per 3-2 i ara, doncs, el que pràcticament comentem cada setmana, el proper partit és clau davant el Cambrils aquest proper diumenge al Municipal d'Aiguadols. I, sens dubte, la gran alegria que ens deixa aquesta jornada número 30 és la victòria importantíssima del Suburense. Ahir a Aiguadols, Suburense 2, Penya Barcelonista Anguera 1. Una victòria des del cor, des de la convicció, de la decepció. Ara fa tot just una setmana viscuda per la derrota a Marianao, passem a l'esperança, ho hem de dir així, després del triomf d'ahir davant, tot s'ha de dir també d'un molt bon equip aspirant a l'ascens, tot i que aquesta derrota deixa la Penya Anguera, no direm que sense opcions, sinó amb menys opcions, perquè la Barceloneta i el Martinenc van sumar ahir els 3 punts. En fi, parlarem també del bon debut que va tenir ahir Pablo Castells amb el Suburense, que, com la resta de companys, es van deixar l'ànima per aconseguir aquesta gran victòria, com dèiem, 2-1 davant la Penya Anguera. I partit clau també per al Suburense aquest proper cap de setmana al camp de la Penya Barcelonista Cinco Roses. En fi, en parlem de tot plegat a partir de ja. Comencem, doncs, aquest repàs a la jornada futbolística. El nostre primer punt d'atenció és a la Blanca Subur, per saber què han fet els equips de la Blanca aquest darrer cap de setmana. Tenim ja el telèfon a l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat això?
Pues com sí, com s'ha.
Com sí, com s'ha. Ai, no ens agrada massa això, però bé, en fi.
Més bé tirant a com s'ha.
Doncs vinga, comencem ja a repassar aquests marcadors dels equips de la Blanca. Com ha anat?
Bueno, el juvenil A, Prat 2, Blanca Subur 1. Un partit que la Blanca tenia bastant ben encarrilat, però a la segona part els locals han sigut més efectius de cara a porta. La Blanca no ha trobat el forat. El Prat, el segon classificat, era molt fort. Juvenil B, Blanca Subur 1, Vilanova 0. Amb un pírric resultat, la Blanca va guanyar 3 punts que quasi ens assegura l'ascens. el Vilanova semblava que es jugava a la Champions. Van venir a trencar-ho tot. Cadeta, Bordeta de Lleida 1, Blancasubur 0. De penalti molt rigorós ens van derrotar, amb dues pilotes al pal i diverses ocasions que no vam saber aprofitar. No passa res perquè els dos que anaven perseguint-nos a nosaltres van perdre. Ara els hi portem 5 punts.
Fantàstic.
Cadet B, Base Horaire de la 4, Blancasubur 0. Un equip gran i ben classificat no va donar opció. Infantil A, Blancasubur 3, Vendrell 0. Pobre resultat segons classificació. La Blanca ha jugat un partit pèssim, potser el pitjor de l'any. Infantil B, Blancasubur 2, Sant Sadurní 1. Bona victòria contra un equip gran i ben classificat. Es van desperdiciar, a més, bones ocasions de gol. Infantil C, Fàtima 4, Blancasubur 0. Equip gran i ben classificat, res a pelar. A l'Evinar, Blancasubur 4, Esparreguera 1. Un altre bon partit de l'A, que jugant un partit normal ha golejat sense problemes a una Esparreguera bastant inferior. A l'Evin B, Blancasubur 2, Espluguin 3. Amb 2-0, l'àrbit s'ha encarregat de fer guanyar els visitants. Un desastre més arbitral. I no digo más nada. A l'Evin C, Ramon Sicar 7, Blancasubur 1. Golejada d'una contra un B, contra un C. Tenim problemes de lesionats i l'equip estava bastant fluix. Benjaminà, Blancasubur 1, Base Calafell 5. Ens han donat un bany de joc al Calafell. La Blanca no ha tingut el seu millor dia. Benjamin B, Base L'Arbós 17, Blancasubur 0. No ens havien fet mai 17 gols. Avui ha sigut el colmo de les fatalitats. No han endevinat ni una. Benjamin C, Mascatarro 4, Blancasubur 1. Equip gran i ben classificat, no ha hagut cap opció per millorar el resultat. Per últim, en el campionat local del Nou Pinsbens es van jugar partits de seleccions, perquè com que era un pont així una mica rarillo, els nanos van afluixar i es van fer partits de seleccions.
Molt bé, doncs ja ens havies avisat que no ha estat una jornada, sí, com es diu, per tirar coets, eh?
Bueno, però mira, al final van perdre els que van darrere i sí, bastant tranquils. La setmana que ve al camp del Barça, perdent i guanyant l'últim partit a casa, ja hi som.
Molt bé, doncs fantàstic. Fins aquí aquest repàs de marcadors dels equips de la Blanca. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana, que vagi molt bé.
Vinga, igualment.
Bona tarda.
Adéu, adéu.
En fi, com ens recordava ara fa uns moments l'Albert Lluís, no ha estat ni de bon tros una bona jornada, tot i que, bé, tal i com comentàvem dimecres passat en companyia de l'Antoni Cerdà, del president de la Blanca, ens vàrem centrar bàsicament en aquests tres equips que tenen opcions d'ascens. L'únic que ha sortit viu, diguem-ho així, d'aquesta jornada ha estat el juvenil B, amb la victòria davant el Club de Futbol Vilanova, derrota del juvenil A amb el Prat i derrota del cadet A. En fi, en qualsevol cas, els tres equips continuen amb serioses opcions d'aconseguir l'ascens de categoria per la propera temporada. Deixem el futbol base, ens centrem ja en la territorial preferent. D'aquí uns moments repassem com ha anat aquesta jornada número 30. Repàs de marcadors: Rocatenc 1, Sant Ildefons 0, Alcarràs 1, Vistalegre 1, Torreforta 1, Morell 1, Horta 4, El Catllà 0, Martorell 1, Mollerussa 4, Canyelles 0, Cervera 1, Viladecans 3, Unió Esportiva Sitges 2, Pubilla Cases 1, Olímpic en Fatjó 2 i Cambrils 1, Camp Clar 1. L'Olímpic Can Fatjó té a tocar el títol i l'ascens a la primera catalana, lidera la classificació amb 71 punts, seguit de l'Horta amb 60. El Vistalegre es queda tercer amb 57, 48 per Cervera, 45 punts. Sant Ildefons i Pubí de Cases, 43 pel Canyelles, que des que va guanyar els Sitges no ha fet res més de bo, 43 punts més per el Catllà, 40 punts sumen el Torreforta i el Mollerussa, Alcarràs 38, Rocatenc 37, déu-n'hi-do el salt que ha donat el Rocatenc després de la seva victòria per la mínima al Sant Ildefons, 36 Campclà i Cambrils, el Morell, que és quart per la cua amb 35, atenció perquè el Sitges baixa fins a la tercera posició per la cua amb 35, 34 Viladecans i el Martorell, cué amb 6. Doncs què els hem de dir, que, Toni, no ens agrada veure els Sitges en aquesta posició, en aquesta tercera posició per la cua, eh?
No, i menys quan falten 4 jornades perquè acabi el campionat, i més en tot el que vindrà al final del campionat, perquè amb això de les ascensos compensats i descompensats, i més després del partit que vam veure ahir a Viladecans, doncs que el Sitges va fer, jo diria, mèrits per aconseguir un resultat més positiu i va acabar perdent.
10 minuts fatals, però fatals, els que van del 46 al 56.
Sí, l'inici de la segona part, ho parlàvem. Si aguanta el Sitges un quart d'hora, doncs se portarà el partit, perquè de fet anava guanyant amb el gol de l'Àlex. Però no va ser així, i fruit d'un corna, doncs va arribar l'empat, i a partir d'aquí doncs el Sitges va estar 9 minuts grogui i van queixar 2 gols més, i això ja realment los va sentenciar.
Va debutar Àlex, aquest davanter que ha fitxat el Sitges procedent de l'Espluguenc, i va fer el que havia de fer, marcar i avançar el Sitges al marcador. Què et va semblar?
A mi bé, bé, perquè mira, no havia tocat, en sort que havia tocat 2 pilotes, i a la tercera la clava, i a més de la manera que ho va fer, amb molta tècnica, pràcticament sense espai, i al pal curt i de rosca, no?
Sí, va ser un bon gol.
Gran gol, no? A mi me va agradar, el que passa que, clar, ell, degut a que tenia molèsties, no va poder aguantar tot el partit.
El ritme no és el mateix a la primera que a la preferent.
I ho va notar molt, no? Sí. Ho va notar, i més quan ells van apretar una miqueta, no? De tota manera, a mi m'ha agradat bastant. És un jugador que li feia falta als Sitges. Va aprofitar molt bé, perquè el teu debut, que marquis el primer gol i el que posi el teu equip per davant, doncs...
Sí, sí, no es pot demanar res més.
Clar, és molt positiu, no? Després va venir el que va venir, però clar, aquí l'equip, aquí el jugador no va tenir cap mena de culpa, i jo penso que és això el que té que mirar. És el problema dels Sitges, de fet el Manel sempre l'ha dit, n'hi ha uns minuts que sortim del partit, i quan sortim del partit, fruit de la nostra centrada, arriba els gols d'ells. Això va passar ahir, no?
El gol de l'empat és clau. El gol de l'empat, el córner aquell que concedeix el Rafita, és clau, perquè és un córner que...
És un córner innocent.
Sí, sí, innocent, molt innocent.
Perquè si no la toquen, el jugador del Sitges, la pilota sortia fora. El que passa que jo diria que el porter tenia que haver fet alguna cosa...
Sí, sí, avisar el jugador que no hi havia ningú darrere seu.
Perquè clar, ell lo veu, el jugador no, perquè està d'esquena, però ell sí, doncs avisar això. Però fruit d'aquesta pilota tan tonta, va arribar al córner. I a més el córner molt tonto, perquè va ser una semierrada d'ells, perquè la va treure molt malament, i fruit d'això, tot i que la va treure tan malament, doncs va a rematar el segon pal aquest jugador per a marcar l'empat.
Sí, sí, el gol de l'empat que arribava al minut 46-47, només començar la segona part. El segon gol, un gran gol, tot s'ha de dir, de falta, des del vèrtex esquerre. I el tercer també, un gran gol, amb una volea impressionant, que suposava ja que el Sitges havia de fer doncs molt per, com a mínim, puntuar el partit d'ahir a Viladecans, sense pràcticament voler-ho al Viladecans, que la primera part, ho comentava amb Toni, estava bastant desarmat, bastant nerviós. El Sitges va portar molt bé el partit al seu terreny.
Sí, 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 sí.
Com canvia un gol, eh?
Però canvia molt.
Que fa un gol, eh?
Sí, perquè el va deixar molt tocat al Sitges, va trigar molt en reaccionar, no va reaccionar fins que no la van fer 2 gols més, i clar, això els va sentenciar, no? De tota manera, el Viladecans tan sol va existir 11 minuts,
perquè després el Sitges va agafar una altra vegada el control del partit, va intentar el més difícil empatar-lo, va estar molt a prop d'aconseguir-lo, però clar, ells tenien les seves armes, els minuts anaven passant, el públic estava sobre, l'àrbitre, home, va fer el que va poder, perquè a mi l'actuació arbitral tampoc em sembla
de les pitjors.
Jo crec que va acertar bastant, perquè a més era molt complicat, perquè ells tenien les seves armes, si no n'hi ha futbol, les armes són antifutbol, i el Sitges va buscar, però al final no el va trobar. Per què? Perquè era molt difícil. Va estar molt a prop. Jo penso que el millor del partit va ser el porter d'ells.
Sí. Gran actuació d'Àlex, el porter del Viladecans, que va treure tres o quatre pilotes, tres o quatre mans, que eren pràcticament gols del Sitges. El 3-2 arribava a la segona meitat, es cursava diferències, un penal transformat per Àlex Gaitán, que va sortir a la segona part en substitució de Fran Cebrián, el Manel, que va intentar també donar més qualitat al mig del camp a l'entrada de l'Uri, però ahir no es va poder, i era un partit molt important.
Era molt.
3-2 penses que l'empat ja et val.
Sí, clar, perquè, home, si veus el 3-1...
I ho va tenir, l'Àlex va tenir, l'Àlex Gaitán va tenir un últim xut que...
Ho van treure pràcticament
de sota.
Mm-hmm. Sí, sí, fins i tot ja ho van cantar, no?, que gairebé estava dintre, no?, però no va entrar i al final va acabar 3-2, no? És una llàstima perquè, clar, tu sumes allà i inclús ara, home, un puntet és poca cosa, però sumar 3 punts tal com anava la primera part, ara el Sitges estaria... pues lo mateix que ha fet el Roquetec, no?, que va guanyar el seu partit i ha pujat un munt de llocs, no? En canvi, d'aquesta manera, el Sitges doncs perd 3 punts importants, es col·loca tercer per la cua. Ara el proper partit aquí és fonamental, que és el Cambrils, sí. I així anem fins que acabi això, i jo ho veig això bastant tocadet, no?, molt complicadet, no?
Tenim, malgrat tot, el mateix escenari que ara fa dues setmanes. Derrota a Canyelles,
clar, no adelantem,
ens la juguem amb el camp clar.
Clar,
guanyem el camp clar, les coses ja es veuen d'una altra manera, espera Viladecans
i tornem al mateix lloc. Clar, no adelantem.
El problema, Toni, ho dèiem ahir tot tornant de Viladecans, és que l'equip no encadena 2-3 victòries consecutives que et facin sortir una miqueta d'aquest pou.
Clar, clar.
I això... És a dir, guanyes un, perds dos.
Sí,
i clar, això et fa anar a remolc.
A remolc. I el problema és que, a veure, nosaltres no adelantem i la competició sí. I què passa? Que falten 4 jornades, 12 punts en joc. El Sitges necessitava com a mínim sumar, ara necessita 9 per restar tranquil. És 9, és supercomplicat, perquè és sumar els dos partits de casa i un de fora. Els desplaçaments que té el Sitges no són gens fàcils. Potser un ja no es juga res, però clar, sumar a fora és molt complicat. Jo diria sumar el partit del Cambrils, el Morell i esperar el milagre.
Sí, sí. Esperar que Cervera i el Carràs es pugui treure alguna coseta d'aquests 6 punts fora de casa consecutius, que com a mínim se'n puguin treure 3.
Sí, es treu 3, jo penso que pràcticament salvaríem la categoria, però és això. Queden molt pocs punts, es tenen que sumar 12, 6 són a casa i 6 són a fora.
Uh-huh. El més positiu d'aquesta jornada, doncs, per exemple, que el Torreforta i el Morell van empatar 1-1, per tant, els dos equips es deixen 2 punts al camí. També es vol empat entre el Cambrils i el Camp Clar, 1-1. També es deixen 2 punts. L'únic afavorit d'aquesta jornada, com dèiem, és el Roquetenc, que va guanyar per la mínima 1-0 al Sant Ildefons i surt d'aquesta zona de perill, tot i que això no vol dir que hi torni, perquè un diumenge estàs allò 11-12 i el següent te'n vas al pou, eh?
Sí, no, és així. Clar, però jo el problema que veig és que 4 segurs baixen, no? Però després tenim que mirar a veure... 4 són segurs.
Sí, 4 segurs i el 5è està...
I és que el problema que jo tinc és que no sigui el 6è també, que siguin 4 més 2,
sí,
que són 6 equips. 4 més 2 són 6 equips, tens que quedar com a mínim 200.
Sí, sí, 12, no? On estarà el Roquetenc.
I per salvar la categoria i mirant de ruïll, no? És que és complicat, per això ahir era molt important sumar, no se va sumar, ara cal seguir perquè no te queda una altra cosa, però mirant molt els equips que perdran categoria, perquè això marcarà molt.
És a dir, mirant evidentment el que fas tu i de reull el que fan els altres implicats en aquesta lluita aferrissada per no perdre la categoria. Anem a escoltar ja el que deia Manel Rodríguez després d'aquesta derrota d'ahir. Coincidíem tots plegats que els 10 minuts inicials de la segona part van ser fatals.
Sí, la veritat és que hem fet una primera part, jo diria que perfecta, en quasi tot, defensivament, inclús ofensivament, en ocasions, amb el gol. Teníem tot per guanyar avui, no ens sabíem matar-lo nosaltres i al contrari, ens hem complicat la vida amb 10 minuts tontos i ells, bueno, han tingut la sort que nosaltres no tenim, no?, a vegades, o que no tenim habitualment i l'han tingut ells. Mira, han tingut un córner mal tirat, han fet un gol, d'una pilota de falta lateral l'ha fotut per l'esquadra, ha picat el pal i ha fotut per l'esquadra, vull dir que ha sigut, ja et dic, ells han tingut la sort que no hem tingut nosaltres moltes vegades i a més nosaltres hem tingut 10 minuts que hem estat fora del partit, no ho acabo d'entendre perquè sabíem a la mitja part que ells sortirien a tope perquè és l'única opció que tenien i bueno, no hi ha més que dir, dimarts ja intentarem analitzar què ha passat.
El mal que ha fet el gol de l'empat, eh?
Sí, el gol de l'empat ha sigut potser la clau, no? Perquè jo penso que ells, evidentment, a mesura que haguessin passat els minuts, l'haguessin tingut que jugar d'una manera diferent i nosaltres haguessin tingut ben col·locats, haguessin tingut moltes opcions. I ha sigut al revés, no? Els han donat la volta al partit i llavors els que hem anat de remolc han sigut nosaltres. Hem empatat, hem tingut ocasions per... Hem fet el segon, hem tingut ocasions per empatar. Però bueno, aquí ja és això, no? És que t'entri o no t'entri, que el porter posi la mà, que no la posi, i aquesta última, el Gaitán, doncs això, no? És el que ens ha faltat.
Com se pot escapar en 10 minuts un partit que tenies controlat perfectament la primera part? Perquè jo penso que la primera part que ha fet el Sitges ha estat molt bona. En 10 minuts s'ha anat tot.
Sí, sí, hem tingut 10 minuts dolents i hem perdut el partit. És que no es pot, el resum és aquest, perquè després el partit ha sigut nostre una altra vegada. Vull dir, ja d'una altra manera, però també ha sigut nostre. Vull dir que és que és futbol això, no? I no pots... l'explicació quina és? Pues bueno, que et fan el primer gol, que l'equip queda una mica tocat i que no reaccionem i ens fan el segon i que encara estem preguntant què ens ha passat amb el segon i ens fan el tercer. I bueno, i també, torno a repetir, que el futbol la sort té molt que veure i ells, jo penso que en els gols, sobretot en el primer i en el tercer, han tingut molta sort.
Què suposa perdre avui aquí, Manel?
Home, suposa... Bueno, suposa perdre amb una sortida que teníem comptat de puntuar, que sabem que fora de casa ens costa molt i aquesta potser era de les places que sabíem que podíem puntuar. També sabíem que aquesta jugava molt i que seria molt complicat. Però tal com estava el partit, puntualment era necessari i suposa, pues, bueno, donar-li vida a un equip que estava descengut fa 4 jornades. Poc més, perquè la setmana que ve tenim una altra final contra el Cambrils, avui juguen Cambrils Can Clar, els dos no guanyaran, és impossible. I bueno, i ara sí que entrem ja en zona de descens, però el Morell el guanyar i el Rocatem pues, ja ens passa. I bueno, i seguir lluitant, no? Ja no tenim un altre.
El problema és que els de baix no acaben d'estar morts del tot, no?
Bueno, aquí no hi ha ningú mort. Sí. Aquí no hi ha ningú mort, tret del Martorell. Tots els altres tenen opcions i fins al final, hem de lluitar fins al final.
Ha debutat l'Àlex, bé, ha fet el que havia de fer. El Golet l'has hagut de substituir, no sé si amb algun problema
sí,
físic, no?
Sí, estava tocat a la cuixa, clar, el ritme aquest no és el ritme que ell estava habituat. I bueno, tampoc li he volgut cremar el primer partit perquè després sabia que vindran partits molt, molt importants i penso que ha fet el que tenia que fer, ha jugat els minuts que pensaven que jugaria i ha complert bé perquè a més ha fet el gol i bé. No, si li et dic a l'equip li pots recriminar això, no? La pàjara aquesta i li pots recriminar una mica pues, que sempre cometeu els mateixos errors, no? Ens va passar a Canyelles, ens ha tornat a passar avui. I clar, aquestes coses evidentment t'enfonsen, perquè clar, si no ets capaç de resoldre el partit avui tal com estava, hem d'aprendre a patir més i a no patir aquests errors tan tontos, perquè realment avui no, l'equip no s'ha merescut perdre, com no es va mereixer perdre el dia del Canyelles, com altres partits, però finalment el resultat és que hem perdut i davant d'això és complicat.
Més enllà de pensar que queden 4 partits, 2 a casa, 2 a fora, dos seguits per cert fora, Cervera i Alcaraz, el que diem sempre, no? Ara el més imminent és el més important i el partit de Cambrils ara...
Cambrils és clau, sí. Hem de guanyar el Cambrils, que passi el que passi, si el guanyem la setmana que ve el passem, encara que avui guanyin ens aturarien 3 punts i si el guanyem el passem. I, bueno, i també està el camp clar per allà al mig, que si avui perd amb el Cambrils, pues, evidentment el passaríem també. I bueno, ja dic, si mires la classificació, aviam els resultats d'avui, però no passarà gran cosa, en el sentit que guanyant diumenge tens moltes opcions encara de salvar-te. Després tenim dos desplaçaments, un d'ells com un equip que no s'ha jugat absolutament res, que és el Cervera, i després una altra vegada anem al Carràs a jugar-nos la vida allà, no? I després posa el Morell, que estic segur que serà el partit definitiu, no? I que aquí doncs, segurament ens ho jugarem tot, però bueno, juguem a casa i això també és important, no?
Ja ho deia Manel, aquí ningú està mort. I és que ara, donant un cop d'ull a la classificació, veiem que des del Torrefort, que és 9è, fins al Viladecans, que és penúltim, clar, hi ha una diferència de 6 punts. Per tant, sí, ara la gent de Torreforta i Mollerussa, per exemple, tots dos amb 40 punts, poden estar allò més o menys tranquils, però Toni, compte, perquè aquests 12 punts que queden per sumar poden encara canviar moltes coses, eh?
Sí, sí, sí.
I si ara veiem una miqueta negra la situació dels Sitges, qui diu que d'aquí 3 setmanes no veiem els Sitges ja sortint d'aquestes posicions? O al contrari, que Torreforta o Mollerussa, que ara tenen 40 punts i es veuen més o menys salvats, puguin tornar al Pou.
Sí, sí, pot ser. Però clar, el que parlàvem, el Sitges té que guanyar ara el Cambrils.
Imprescindible.
Però és que té, ja, és que aquí no val més que guanyar. No,
imprescindible guanyar el Cambrils, després tens dos desplaçaments consecutius, Cervera i Alcaraz.
Mirar de sí, que soni la flauta en algun d'ells, que es pugui sumar, i si sumen els dos de faula, pot passar que això no l'ha fet el Sitges al llarg de tota la temporada, però si ho fa al final seria la salvació.
I anem a l'última jornada aquí amb el Morell.
Morell, sí, sí. Aquí serà aquest partit, per mi, jo, des que vaig veure a la primera volta, al final de la primera volta, com anava el calendari, vaig dir, aquest partit pot marcar una categoria. I tant de bo sigui així, el Sitges se la jugui al final tot i pugui guanyar.
Queda un mes de competició, un mes que serà dramàtic, almenys des del punt de vista dels Sitges i del Sobrens, i que ara comentarem també com estan les coses al grup tercer de la primera territorial. I els resultats que ens deixa aquesta 30a jornada al grup tercer de la primera són aquests: Cervelló 2, Base Espirall 3, Vallirana 2, Joventut Prat 0, Sant Joan d'Espí 2, Carmelo 1, Espluguenc 2, Sant Mauro 0, Barceloneta 3, Penya Barcelonista 5, Roses 0, La Guàrdia 3, La Múnia 0, Ribes 1, Martinenc 3, Sobrense 2, Penya Anguera 1 i Vilanova B 2, Marianao B 0. Barceloneta líder amb 61 punts. En segona posició trobem el Martinenc en 58. Després de la derrota d'ahir a Aiguadols, la Penya Anguera es queda amb 55. 50 per Joventut Prat, el 48 per Espluguenc, 45 punts per Vallirana i Sant Mauro, 43 per Carmelo, 42 al Base Espirall, 41 punts al Sant Joan d'Espí, la Múnia 38, Cervelló 37, el Vilanova B també en 37 punts, el Sobrense es pren un petit respir, 14è, 34 punts, 33 per la penya barcelonista 5 Roses, i els tres últims en aquests moments, hores d'ara, quan falten 4 jornades, són el Ribes amb 31, la Guàrdia amb 30 i el Marianao B amb 18. I què els hem de dir? 4 partits claus, 12 punts, també molt importants, són els que queden encara en lluita. I el calendari del Sobrense, probablement més complicat. Però bé, de moment ja s'ha superat un escull molt important, el d'ahir a Aiguadols. Victòria 2-1 amb la Penya Anguera, una victòria amb el cor, des de la convicció que es podia guanyar. En fi, Toni, ahir el Sobrense doncs va fer el que no va fer ara fa una setmana al camp de la Marianao i va sumar 3 punts molt importants que li donen crèdit encara.
Sí, jo diria que és el partit més complet que l'he vist al Sobrense aquí al Municipal, defensivament al mig del camp i ofensivament, no? Perquè ahir el més que un conjunt, ahir va ser un grup, va ser realment un equip molt compacte, va treballar tothom. Defensivament ahir jo penso que és el millor partit que ha fet el Sobrense, va treballar com té que treballar, no donant espai, si et sobra en un camp petitó no li dones espai al rival, tot i que sigui un gran rival com la penya barcelonista Anguera, doncs clar, té les seves dificultats. La penya barcelonista Anguera, tot i tenir gran jugador, va tenir molta dificultat per trencar el sistema defensiu del Sobrense. Jo penso que el Sobrense va jugar com té que jugar aquí al Municipal, són els de més els que tenen que anar a buscar els 3 punts. El Sobrense a la contra és un equip que pot fer molt de mal i crec que ahir el Sobrense va saber llegir molt bé el guió del partit i se va portar els 3 punts.
Algunes de les claus del partit d'ahir, com deies Toni, el treball defensiu, vam veure una defensa molt més sòlida, molt més arreplegadet l'equip, conscient que es jugava molt en aquest maig d'ahir amb la penya Anguera després de la decepció, de la gran decepció que suposava perdre el camp del CUE. L'aportació de tot l'equip, l'equip va quedar fos. Només hi ha una imatge que és la del David Rossell demanant el canvi perquè és que estava ja pobre, que no podia més. I un tercer punt, un tercer aspecte, que és l'aportació del Pablo. El Pablo va entrar per la lesió, em sembla que va ser del
Dani Lozano.
Del Dani Lozano, sí senyor. Li va costar entrar en joc, però quan ho va fer va ser important.
Sí, sí.
Els germans Castells ahir van acabar.
L'Ignasi fa dies que treballa molt bé, que de fet aporta molt al Sobrense, i ahir ho va aportar també, perquè jo penso que la feina que va fer ahir l'Ignasi i el Pablo va ser molt important. És molt important que l'equip contrari no surti de darrere jugant. És molt important que tinguin que penjar pilotes perquè no tinguin idees ofensives, i això és gràcies al pressing que feien en aquest moment aquests dos jugadors, que estaven molt sobre, que anaven a totes i que tapaven molt bé aquest espai de sortida de l'equip visitant, no? Jo crec que la feina que van fer, a part del gol que va marcar l'Ignasi, que va donar els 3 punts al Sobrense, va ser molt important. Déu-n'hi-do l'aportació del Pablo,
aportant potser aquell puntet d'experiència, de veterania, no? Allò
sí,
d'aguantar la pilota,
de lluitar-la, de que ells tenien que trencar-la en lloc de sortir-la jugant. Tot això, clar, dificulta molt al rival, i si és un rival que no sap trencar, que sap jugar, doncs clar, encara t'ho posa millor a tu. Jo penso que ahir la feina se va fer molt bé. Els jugadors que van estar al terreny de joc van fer una feina impressionant.
Sí, una despesa física molt important,
també. Molt bona, en van anar tots, perquè, escolta, aquí no se salva ningú. Tothom va anar i tothom va lluitar. Sí que ens quedem a la imatge de David Rossell, que ja no tan sol ell lo demanava a crits al canvi perquè no podia ni caminar, sinó que fins i tot la gent del públic demanava al Jordi que canviés el David.
Jordi, canvia el David que no...
Perquè és que no podia, però és que déu-n'hi-do la feina que va fer David Rossell.
La nota negativa, sens dubte, les lesions del Dani Lozano i el Frank Candel.
Sí.
Esperem que no sigui res important i que puguin col·laborar doncs amb l'equip en aquestes 4 últimes jornades.
Sí, a més també la del Candel era una lesió que, tal com estava jugant l'equip defensivament, doncs jo que tenia les teves dubtes perquè pensava que sortirà un home fred, ells estaven molt compactes, que pot passar, però crec que Toni Rusafa doncs ahir va estar com els seus millors partits, no va donar espai, i crec que tot l'equip ahir, realment l'equip va estar a l'alçada, va saber com jugar-li a la penya barcelonista Anguera. Mira que té grans jugadors,
gran equip, aquesta penya Anguera,
intenta jugar sempre, busca sempre l'esquena al rival. Ahir se va trobar aquesta dificultat, no tenia metres i a més no tenia espai, a més el Sobrense estava molt sobre, i com ells, perquè tu tenien la pilota i ells, n'hi havia tres jugadors que estaven pressionant, no?
Hi ha aspectes, però, Toni, que defineixen els grans equips, que són els equips quan guanyen i els equips quan perden. Ahir sortint del camp, em sembla que t'ho comentava, m'ha agradat aquest equip, la seva aposta futbolística, la seva posada en escena, però també m'ha agradat una miqueta com encaixa la derrota.
Sí.
Compte, no oblidem que aquest equip s'està jugant pujar de categoria,
Sí.
Cap acció allò antiesportiva, l'àrbitre penso que també va estar
va ser
a l'alçada.
És que va estar tot bé, perquè
a vegades potser caiem amb allò de parlar excessivament dels arbitratges que no estan tampoc a l'alçada de les circumstàncies, però quan les coses fan bé també s'han de dir, i ahir l'àrbit, doncs, penso que només per mi va tenir una petita errada, que és no mostrar-li la groga en una petita, no direm que picabaralla, però allò, un rifirraf entre l'Ignasi i el dorsal número 17. L'Ignasi sí que va veure targeta, ell, el jugador de l'Anguera, no, només aquesta petita errada, però en línies generals, si posem tot el partit, bé.
Sí,
no era un partit fàcil per ell.
No,
un equip que s'està jugant al pujar i un altre equip que s'està jugant no baixar.
Jo penso que per mi ha estat el millor arbitratge de la temporada, per mi, aquí al Municipal. Un gran arbitratge, ho sabia portar molt bé. No tenia fan de protagonisme, és un àrbitre que volia fer la seva feina, la va fer molt bé, i el protagonista eren els jugadors. Quan tenia que mostrar tarja, la mostrava.
Dialogant i, també, que això a vegades molt, també atempera una miqueta els ànims.
Dialogava
molt. Si tu veus un àrbitre que dialoga i que no té un tarannà allò xulesc ni... Això també ajuda a mansar una miqueta,
sí.
Les feres. Com...
I a més, mira el que són les coses. Un partit que començava molt bé, perquè fins i tot la situació del Suborense a la banqueta,
sí.
Doncs ja feia preveure que moltes coses canviarien. Clar, el Suborense sempre ha tingut la banqueta a la primera,
sí.
Més al costat de l'auxiliar. Aquí s'havia parlat moltes vegades, Juanjo Alegre l'havia comentat molta vegada, que seria bo canviar la situació en vez d'estar a davant el segon, i ahir doncs ho feien, i escolta, va anar tot molt bé, perquè fins i tot la vermella que van veure a la banqueta, ells van ser ells, i va ser un jugador.
Hi ha una cosa que és
a instància de l'auxiliar,
evidentment, quan tu estàs més a prop de l'auxiliar, doncs probablement la tendència és a protestar més, el tens més a prop, saps que li pots comentar qualsevol cosa. Això no sabem si és estratègia o no, ho podem considerar així, però en qualsevol cas ahir l'única vermella que es va veure del partit va ser per la banqueta de la Penya Anguera, curiosament, on fins ara havia estat el Suborense. En fi, forma part també d'aquesta estratègia, que tot ajuda. Va començar marcant la Penya Anguera la primera part, va empatar doncs
David Rossell
posant el cap, posant-ho tot pràcticament,
sí.
I també de cap, Ignasi Castells rematava de cap a la segona part aquesta victòria 2-1. Els últims minuts van ser allò impressionants, l'equip fos, però vinga, som-hi, perquè no ens podem permetre que s'escapin punts d'aquí a Aiguadols. Per uns moments va aparèixer el fantasma del dia del Carmelo, però per sort al final la victòria es va quedar aquí al Municipal d'Aiguadols, i el Suorense es prenia un respir després de la gran decepció, no? Després de que probablement més d'un hagués llançat la tovallola després del partit al Marianao.
Sí, clar, l'equip va quedar molt tocat, i no tan sol l'equip, sinó tothom van quedar tocats, perquè aquell partit ho tenia clar. El que passa que no la podia llançar, la tenia que seguir lluitant, i crec que ahir doncs, és el que va veure la imatge que es té que veure a cada partit, un Suorense molt intens, un Suorense treballat tot l'espai, i crec que si les juga igual com ho va fer ahir al camp de la penya barcelonista de Cinco Rosas, doncs el Suorense pot aconseguir alguna cosa positiva, té que aconseguir els 3 punts en un camp davant d'un equip que aquí va sumar els 3 punts,
sí.
I encara tenim que anar a restar-se-lo amb ell.
Seria molt important,
seria molt important, perquè ho tenim per sota,
si està un punt per sota.
Si guanyem, nos posem a 4 punts d'ells.
Sí, senyor, ara parlarem del que li queda al Suorense, però abans escoltem el que deia ahir Jordi Serra.
Sí, bueno, les coses a l'esport, sobretot en el futbol en el que estem, doncs canvien d'un dia per l'altre, no? La veritat és que avui, el que comentàvem abans de l'entrevista, que jo crec que l'equip ha treballat molt, el sistema que hem estat entrenant aquesta setmana, perquè sabien com les gastava aquest equip, l'han entès molt bé a la perfecció. En algun moment doncs, ells, com que nosaltres ens hem tirat enrere, s'han equivocat força i hem tingut bastantes possibilitats de sortir amb algunes contres bastant importants, no? La inclusió del Pablo Castells, que ens ha donat una vida tremenda, aguantant la bola allà davant i entenent-se a la perfecció amb un germà. I bé, tot l'equip, no? El Rossell ha fet un partidàs, el Joanet per mi també ha estat molt fi, la defensa pues molt bé, molt bé. Tot i les dues lesions que hem tingut, els dos contratemps de la primera part del Lozano i el Candel, tots els que han sortit al camp, siguin 90 minuts, siguin dos, com ha sigut el cas del Gastón, han entès molt bé el que l'equip necessitava aquesta setmana, no? que era importantíssim, i sobretot amb un partit que ha donat gust de jugar, perquè dona gust de jugar contra aquests equips que també intenten jugar a futbol.
Partit molt intens, veies les cares dels jugadors i és que no podien més.
No, s'han buidat en el camp, no? Vull dir, sé que es buiden cada setmana, però avui s'han buidat amb intel·ligència, no? L'altre dia comentàvem, després del partit amb el Toni, que si continuàvem el camí que vam fer la segona part de l'altre dia, quan el partit, tot i estar empatat, no el teníem perdut, i amb precipitacions i amb protestes, i avui les targetes que hi ha hagut han sigut per jugades, han sigut per a sèrie, menys algunes per perdre temps. L'equip ha estat sempre ficat en el partit, no? I ja et dic que el dimarts no sé si podrem entrenar perquè estarem morts, però bueno, això només és una primera guerra, no? Ens falta una altra que és importantíssima, que és anar a Cinco Rosas, camp contrari, camp gran, amb afició que sabem que és fervent, que és forta, i veiem com va. Nosaltres treballarem aquesta setmana amb un altre sistema, més o menys el mateix, però sobretot els sistemes els fan bons els jugadors.
Què suposa aquesta victòria? Més enllà dels 3 punts.
Ale, i molta il·lusió, no? Potser aquesta setmana passada havia sigut un cop molt fort, s'havien creat algunes dubtes en el ser de la plantilla i sobretot de lo que és el club, no? Mai amb cap dubte sobre mi, no? Però hòstia, que ja avui en molt negre, no? El Manu mateix, la Junta, i deien que ja s'havia de preparar el futur. Jo crec que amb aquest equip serà complicat, perquè és que és molt complicat, però jo tinc fe, i els he dit amb els nanos, els hi vaig dir divendres, jo tinc fe, jo si no tingués fe em quedaria a casa meva, i els jugadors ho han entès, s'ha treballat moltíssim, i bueno, ja et dic, ens ha anat molt bé també, doncs, la inclusió del Pablo, que ens ha donat molt aguante de la pilota davant, sapiguer frenar el joc al final quan sempre ens volen empatar, i bueno, pràcticament si no és la pilota penjada no ens han creat cap ocasió.
L'equip ha demostrat avui que sap defendre, eh?
Pues sí, avui per fi no... Només ens han marcat un gol, no? Era la clau. O sigui, una altra de les frases que ha sortit a la conversa és que de la prèvia és que si ens en marquen 3 gols, apaga i vamonos, que el partit està perdut. Marcar 4 gols en el món del futbol, es pot marcar el Barça, es pot marcar el Madrid, però és molt complicat, no? I bé, ho hem fet, hem defensat molt bé, no hem defensat ficats sota la porteria, que era important, hem sapigut on defensar, hem sapigut estar a les línies juntes, i això, un home clau és el David, que és un home imprescindible. Jo crec que no m'agrada mai realçar la feina de ningú, però el diumenge passat amb el David al camp, el partit amb 0-2 no s'escapa.
Una qüestió que s'escapa estrictament del partit, però avui heu canviat de banqueta. Fins i tot això ha anat bé.
Això ha anat bé, eh?
Bueno, hem canviat de banqueta i bueno, no ha hagut ni targetes ni res, no? Vull dir, jo crec
bueno,
que...
sí, una vermella per ells.
Una vermella per ells, correcte. I jo crec que ens ha anat bé. I també he canviat de roba, no he vingut amb xandall, no? S'ha de provar tot. Són manies que tots tenim, i bé, avui el tema de la banqueta, la veritat és que, tot i avui que ja estàvem centrats en el que estàvem, perquè si no ens equivocarem, jo crec que, mira, són coses que s'han d'anar provant, no? Perdidos, que estàvamos al río ara, ja es veu una altra cara, no?
Què t'ha semblat l'arbitratge avui?
Perfecte, la veritat és que perfecte, i a part és dialogant, sé que és molt d'anar de guanyador, però... El partit era intens, ha sabut portar-lo, els jugadors nobles, tant uns com l'altres. Hi ha hagut jugades fortes, però no s'ha complicat i no ha volgut ser ell el protagonista. Entès perfectament, i a part dialogant, que és important en aquestes categories i en aquestes jornades.
Ara ho comentaves, la Penyanguera és un gran equip i han sabut jugar i han sabut perdre, que això també és molt important.
Per descomptat, i que ja el camp d'ells, l'entrenador, pues, ens van guanyar 3-0, però va entendre perfectament que nosaltres havíem patit moltes baixes, que va dir que m'animés, que teníem molt bon equip, i avui li el mateix, el futbol és així. Avui jo crec que hem merescut guanyar, la veritat és que si ha hagut ocasions clares, recordo diverses del Rossell allà sol, que no han entrat, jo crec que si un equip mereixia guanyar han sigut nosaltres. Ells ho han entès, han lluitat fins al final, però bé, jo crec que aquest equip, jo m'agradaria jugar quasi cada setmana, perquè dona gust, és un altre tipus de futbol, no hi ha joc subterrani, no hi ha... Ja, dona ganes, perquè a vegades jugues contra equips amb tot el perdó del món, com el Carmelo, que té les seves armes, que són una altra història, no? Més agressius. Avui, agressivitat, però sempre esportivitat.
Bueno, ara deies fa uns moments, a pensar ja amb el Cinco Rosas, serà un partit totalment diferent, un equip també amb angoixes, a veure què passa.
Clar, llavors també és que nosaltres hem d'estar molt, molt ficats, és un camp més gran, un camp on hem jugat alguna ocasió i ens ha anat bé. No ens ha anat bé com a resultat, però ens va anar bé, com recordo, com a joc, que va ser com ben jugar contra el Sant Boià. I bé, nosaltres hem de pamar, jo crec que ara tenim potser els jugadors que, i només amb un canvi, perquè jo crec que, és que a mi el Pablo m'ha impressionat. Jo m'esperava el Pablo, però me l'esperava, però està ficat, no només perquè sigui un jugador amb toc, és que ha sigut un jugador que s'ha implicat des del primer minut. I això, aquesta implicació, ens porta implicació a tothom, no? Vull dir, aquesta setmana, i quan hem fet la xarla a la mitja part, hi havia 25-27 persones a dins de la xarla, tots els jugadors que no estaven convocats estaven a dins, tot això suma, i és tot el que ha de sumar, doncs, pot donar-nos moltes ales de cara a dissabte, que ja et dic, serà molt difícil, perquè ja és un camp sempre complicat, que esperem que vingui també un àrbit que tingui un bon criteri, i bé, doncs anar a guanyar, i si no es pot, doncs seguir treballant pel següent partit.
M'imagino que com a germans s'entenen bé, tant un com l'altre, però avui, en un del terreny de joc, doncs tots dos han fet una feina magistral i s'han entengut molt bé, no?
Jo crec que amb l'Ignasi això li suposa una motivació extra. Jo crec que aquell germà que sempre, no sé, el germà gran, el Josep, no sé, mon germà, sempre que et guí, no? Jo he jugat amb l'Ernest, amb en Josep, i sempre, doncs, si se't va la olla, que jo era el més jove, doncs sempre va bé que et guin, no? I els dos han estat allà, han fet una feina d'escàndol, i posicionats sense perdre el cap, vull dir, sé que potser des de fora semblava que estiguéssim esperant alguna cosa, però no, era no perdre el lloc, i no l'hem perdut, i ja et dic, ocasions que ens han creat poques, començant per la pressió dels davanters, la col·locació del mig del camp i el treball defensiu en general, no? Tot i recordar que el primer gol l'ha marcat ells, no ens hem enfonsat, i hi ha vida, després de Marianao hi ha vida.
Què li queda al Sobrense abans no arribi el 30 de maig? Doncs, atenció, s'ho apunten bé. Dissabte a la tarda, desplaçament a Sant Boi al camp de la penya barcelonista Cinco Roses. Després, dos partits consecutius a Aiguadols, Barceloneta i Joventut Prat. I acabarà la Lliga, ni més ni menys, que a Vilanova.
Sí.
Dels quatre rivals que té, tres es juguen alguna cosa. La Barceloneta pujar de categoria, la Cinco Roses no baixar i el Vilanova també no baixar.
Sí, sí.
L'únic que no es juga res és el Joventut Prat, però el sol fet de jugar contra aquest equip ja és complicat.
Sí, molt complicat, molt complicat.
Com ho veus?
Lo veig difícil.
Prudència.
Sí, lo veig difícil, però a veure, després de veure el partit d'ahir,
el cos ja et queda d'una altra manera,
sí,
no?
Sí, el Sobrense doncs, planteja el partit com ho van plantejar ahir i lo veu com l'equip va jugar com va jugar ahir, doncs fins i tot no me sorprèn poder guanyar els quatre. Ja sé que el Sobrense això no l'ha fet, pràcticament ho va fer a l'inici del campionat i per què no ho pot fer al final? I crec que, home, jo fins i tot diria una cosa, i aquí, si el Sobrense guanya el camp de la penya barcelonista de Cinco Roses, ja sí que no ho veuré tan complicat, perquè pot guanyar aquí la Barceloneta, que lo va guanyar el seu camp, ja sé que aleshores no es jugava la Barceloneta el que s'està jugant ara, a més, clarament, la Barceloneta sap que el Martinenc està apostant per pujar perquè és el centenari del Martinenc,
sí,
100
sí.
anys.
Ja comentàvem històric. Divendres que s'ha fet amb els serveis d'un dels tòtems entrenadors del futbol català, García Escribano.
Que ja li va donar el seu fruit ahir.
És una aposta important, la que fa el Martinenc, que volen pujar sí o sí.
Per això la Barceloneta sap que té que lluitar amb això. I clar, evidentment, la Barceloneta doncs, vindrà aquí a per tot. A més, la Barceloneta que tindrà que jugar, com també ho farà la penya barcelonista Anguera, primer amb el Sobrense, després amb el Vilanova. Així que la Barceloneta primer tindrà el Sobrense, després tindrà el Vilanova. Que les coses estan complicadetes. Si som capaços de guanyar el camp de la penya barcelonista Cinco Roses, a Sant Boi, doncs cada vegada jo no ho veuria tan difícil. Ara,
t'aniries amb 37 punts, tens l'oportunitat de... no sé si dir de guanyar aquí a la Barceloneta o al Joventut Prat.
Tens que guanyar-ho tots, sí. Aquí tens que guanyar-ho tots. Si ja s'ha guanyat a la penya barcelonista Anguera, es pot guanyar a la Barceloneta i al Joventut Prat. Com? Amb l'argument d'aquesta setmana. Tots per una.
Sí, sí. En fi, així estan les coses en aquest grup tercer de la primera territorial. El Sobrense que es pren un respir, però això continua. Queden 4, queden 12 punts. Per tant, dissabte a la tarda, com deia el Jordi, un partit molt diferent, segur el que viurem a Sant Boi davant la penya barcelonista Cinco Roses. Anem acabant, entrem ja en la recta final del programa d'avui, d'aquest dilluns 3 de maig de 2010, per comentar alguns marcadors més que ens deixa aquest cap de setmana. Per exemple, futbol femení. Què han fet els equips del Sobrense en aquesta jornada? Doncs dir-los que l'Alevi Infantil no va jugar el seu partit amb el Gimnàstic de Manresa, molt senzill, perquè el conjunt visitant no es va presentar a disputar amb aquest maig. Per tant, els punts són per al Sobrense, per aquest Alevi Infantil del Sobrense. El cadet juvenil va perdre ahir a casa 0-4 davant el base Olèrdola. I el sènior, que es va desfer sense masses problemes, 4-0 davant el club de futbol Vilanova. Van anotar els gols del Subo, Laura, Eli, Judit i Marina. Un partit controlat, com aquí qui diu, de principi fins al final per les jugadores del Suborense. Doncs en futbol arribem un dia més al final del programa. Toni, que vagi molt bé.
Molt bé.
Bona setmana, ens trobem dimecres. Ja encararem, com aquest qui diu, la propera jornada, el proper cap de setmana. I a vostès també, moltíssimes gràcies per la seva atenció. Tornem dimecres, al temps de la tertúlia. Pilotes fora, que vagi molt bé. Adéu-siau.